Al matí, a Ràdio Sabadell, des de les 9 del matí fins a 2:15.
Qui no s'ha llevat el primer dia de l'any i ha posat la televisió i s'ha trobat la Filarmònica de Viena a la pantalla? És la peça El Danubi Blau de Johann Strauss. Doncs bé, no cal anar-se'n fins a Viena per gaudir d'un concert d'any nou com el que celebra la capital austríaca. Des de fa 30 anys, l'Orquestra Simfònica del Vallès programa el Festival de Valsos i Danses de Nadal, que enguany farà 10 concerts per tota Catalunya. Dos seran a Sabadell, els dies 29 i 30 de desembre, i per descobrir els secrets d'aquest concert en especial, hem convidat el director del certamen, en Diego Martín Echeverría, i a l'Anna Las, la mezzosoprano, que hi participa. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
A veure, Diego, ja havies col·laborat amb l'OCB una vegada. Com et van proposar agafar la batuta en aquesta gira de concerts de Nadal?
Bueno, això ve, com comentaves, de l'última vegada que vaig estar aquí en el Vallès, el gener de l'any passat, que fa quasi 2 anys, i va anar molt bé. Vam fer un programa molt espectacular amb els Planetes de Holst, ens vam entendre molt bé. La veritat és que aquesta orquestra és un encant, es pot treballar molt bé, es pot ser molt exigent i estan sempre contents. I bueno, després d'això semblava bastant natural que la nostra col·laboració pogués continuar en el temps. I, bueno, no va ser tan fàcil perquè ara mateix no tinc una agència gaire lliure, però el Jordi Cos va pensar, bueno, com que és el Nadal i el Nadal suposo que t'agrada tornar a casa, què et semblaria venir a fer la gira de valsos i que també canti l'Anna i així veniu tots dos, també, bueno, l'Anna és la meva dona, i passeu el Nadal aquí amb la família, amb nosaltres, i fem una mica de festa tots junts, i aquí estem.
Ostres, clar... És a dir, heu de fer molt d'encaix, no? Perquè sí. Sou parella, ara podreu treballar junts, almenys, no? Com es porta tot plegat?
Doncs es porta, a nivell personal es porta molt bé, però és cert, l'agenda realment no ens ho posa fàcil, fins al punt de que hi ha hagut aquesta sorpresa d'últim moment de que jo anés a l'Òpera d'Oviedo a fer la Clemenza di Tito, i ara mateix, doncs clar, la setmana passada vam acabar funcions de Tito i realment es va solapar molt amb el que era ja la preparació d'aquesta gira amb la Simfònica del Vallès, o sigui que ha sigut un petit miracle poder-ho aconseguir, però amb moltes ganes.
Això és una cosa que l'estava pensant pel final, però mira, us la trec ja, perquè clar, em crida molt l'atenció quan presentem un producte com aquest concert del que volem que ens parleu. Clar, focalitzem molt l'atenció en només això, però clar, és que vosaltres, a banda dels valsos i danses, cadascú té uns quants temes que toca a la vegada, no? I això que deies, per exemple, Anna, és molt interessant. Tens unes neurones pensant en això, però estàs preparant també aquesta Clemenza, has de treure un disc de Lieder també, no? Aquest
sí,
any
exacte.
2019.
Sí. Sí, jo això, i ell va empalmar la gira amb la Simfònica del Vallès, que venies de fer un Simfònic
al teu
teatre.
Al meu teatre.
Sí, això és molt habitual, de més anys, quan ja estem fent uns concerts o unes funcions d'una producció, ja comencem a guardar-nos estonetes per preparar el següent projecte, i malgrat tot mantenir-te fresc i concentrat en el projecte que estàs realment, també per gaudir-ne. Però sí, crec que molts companys estaríem d'acord que sempre tenim una mena d'un peu a cada projecte que ens passa molt sovint que solapem.
I a més és un peu que és mental, però que és físic també, perquè ara estaves dient, no? És a dir, heu vingut a Sabadell, però pensant en Oviedo, pensant en Alemanya també, és a dir, heu vingut aquí amb les maletes fetes, com aquell qui diu, que és una mica la vida artística, no?
Bueno, és que el que va fer l'Anna per poder assajar aquest programa és una barbaritat, perquè va tenir funció un dia a la nit, el matí següent a les 6 del matí agafar un vol per estar al matí assajant amb el Vallès, van fer aquest assaig, i a la tarda tornar a agafar l'avió perquè el dia següent un altre cop té funció a Oviedo. Vull dir que aquestes coses ja les hem fet més d'una vegada. De fet, jo vaig fer pràcticament el mateix la primera vegada que vaig venir al Vallès, perquè la nit abans del primer assaig jo tenia funció al meu teatre, i llavors a les 6 del matí vaig agafar un avió, em van venir a buscar un cotxe per arribar a les 9:30 del matí i estar pel primer assaig aquí al Vallès.
Comptant, a més, Anna, que has de tenir una cura molt especial per la teva eina.
Sí, m'he portat molt malament quan vaig fer això de... de llevar-me a les 5 del matí. Sí, sí, la veritat és que ho fas perquè toca, perquè ens passa a tots i tampoc et pots fer una gran paranoia al voltant de la veu perquè al final ja no sortiries de casa, però sí que és veritat que llavors et passes tot el dia pensant, compte, tal, no parlis en excés, vocalitza bé, beu molta aigua tot el dia, sempre hi ha aquesta cosa de portar l'instrument a sobre. I bé, sí, tots al final ja ho tenim com les cantants i els cantants ho tenim com assumit, però realment és un hàndicap.
Com us preneu aquests valsos? Aquest concert és una responsabilitat? És un repte?
Jo estic molt, molt content de fer això perquè jo m'ho passo molt bé fent música. I a més sóc una persona molt sociable, m'agrada molt parlar amb el públic. M'agrada ser molt proper amb els músics i el format d'aquest tipus de concerts em permet tot això. Fem un repertori molt maco, molt espectacular, em permet també entre una peça i una altra poder parlar una mica amb el públic per poder comentar-ho, perquè els concerts habituals de temporada d'abonament no et donen tota aquesta flexibilitat, que em sembla que és una mica llàstima perquè al públic també li agradaria, però bueno, ja hem establert que el format de concert de temporada és més seriós i costa una mica més. En aquests podem fer pràcticament el que vulguem, un to molt més festiu. I evidentment molt content de que una orquestra amb la tradició que té el Vallès d'aquesta gira de valsos que hagi confiat en nosaltres per fer-los aquesta temporada, per nosaltres és molt important perquè ara mateix jo crec que a Catalunya l'Orquestra del Vallès és l'orquestra de referència en quant als concerts de valsos.
Sí, i els seus desplaçaments per territori, per que no li cau cap en ell de portar el repertori per tot el país. I això és la part també especial per mi, que és la que em doni l'oportunitat de cantar en ciutats que encara no he cantat i sobretot compartir amb ells, que fem 8 vegades un repertori que encara que sembli dit així, per nosaltres com els músics és molt important repetir un projecte, perquè es va assentant, va agafant maduresa, vas deixant-hi anar, és important repetir, i avui en dia costa. Avui en dia prepares un concert i potser en fas un o dos i no acaba de madurar l'obra, o sigui que molt, molt contenta, molt agraïda i sobretot molt afortunada de mantenir aquest contacte regular amb la Simfònica del Vallès, que doncs molt, molt contenta de que vagin confiant després de diferents projectes.
Suposo que aquesta manera d'afrontar el sector, no? Que et sembla que tot es crema abans, tot es gasta abans, us exigeix molt més, no? A l'hora de treballar molt menys temps en cada projecte i anar agafant novetats, sí, tal com surten?
Bueno, hi ha moltes variables que afecten això. Una, evidentment, és l'econòmica. Cada cop assagem menys. Però això passa aquí i a tot el món.
A tot és igual, teatres grans, teatres petits, t'hi trobes a tot arreu.
Sí, sí, per estalviar costos, menys hores d'assaig vol dir menys hores que s'han de pagar, per tant, si ho podem fer només en 3 dies, millor que en 4. Aquest és un dels temes. I per una altra banda, curiosament, tot i que cada cop assagem menys, el nivell d'exigència cada cop és més alt, perquè cada cop hi ha més enregistraments, la gent escolta els CDs i l'expectativa que tenen és que són exactament el que han escoltat al seu moment. Clar, avui en dia tothom escolta el concert any nou de Viena. Abans, sí, estava la possibilitat de mirar-ho per la tele, però era molt estrany que poguessis tenir accés a l'enregistrament. Avui en dia està per tot arreu. A YouTube pots trobar tots els concerts d'any nou dels últims 10 anys.
I gravacions pirates d'assajos generals. Vull dir que avui en dia ni els assajos generals pots estar tranquil, perquè qualsevol té a la butxaca una eina que acaba a YouTube. O sigui que realment és cert, menys assajos, però molta més exigència amb el resultat.
Escolta, ja heu dit que torneu al Nadal a casa. Teniu la sensació que els Nadals són més musicals que la resta de l'any, potser?
Són, sí, d'una altra manera, diria jo.
D'un, sí, repertori molt concret.
Exactament.
Sí,
sí, hi ha molta música molt festiva. Diguem que tots ens prenem aquesta temporada, aquestes dues setmanes de Nadal d'una manera molt més festiva. Hi ha més concerts extraordinaris, hi ha un cert repertori molt habitual d'aquesta època, el Messias es fa per tot arreu, evidentment tots aquests concerts de valsos. jo crec que hi ha més bon humor dins de, del món musical.
Jo crec que hi ha un moment en què la gent agafa una consciència de cuidar l'ànima, d'obrir l'emocionalitat del que són les festes, el Nadal, la trobada de família, i llavors els entra aquelles ganes o aquella voluntat de cuidar-se, de mimar-se una mica l'ànima i anar a escoltar música, o que fins i tot això, doncs, com deia el Diego, un repertori que ja t'entra en l'ambient nadalenc, com són Macies, Nadales, Balsos... O sigui que sí, està molt bé, tant de bo ho fessin tot l'any.
Deies el repertori, Anna, si mirem el repertori, el reguitzell de noms que en surt és molt variat, no? Des de Prokofiev, Shostakovich, passant per George Bizet, que estem escoltant de fons, Eduard Toldrà o Johann Strauss. Com s'han escollit aquestes peces?
Parlant, diria que a tres bandes, amb el Jordi Cos, òbviament amb l'Anna i jo. O sigui, vam anar fent propostes, diguem que hi havia certes coses que òbviament han de ser. El Danubi Blau ha de ser, la marxa Radetzky ha de ser, alguna polca, algun altre vals, segur que han de ser. Llavors, quan vam estar pensant el repertori de l'Anna, doncs, trobar un repertori d'àrees que siguin molt conegudes i molt, molt espectaculars, òbviament que siguin adequades per la seva veu, també posar una miqueta de repertori català, òbviament, que és casa d'ella, i una miqueta de repertori meu, que jo sóc basc, i llavors, a més, la faig cantar en euskera per primera vegada, i crec que serà molt divertit i molt entranyable tots dos.
Totalment.
Però estic pensant tot això, déu-n'hi-do, no? L'encaix, encabir cada coseta en un tros de concert, déu-n'hi-do.
Sí, hi havia, bé, com que hi havia la voluntat, doncs vam estar mirant i mira, a mi se'm va acudir, hi havia una cançó de Toldrà que m'agradava molt, que sempre me l'havia imaginat que amb orquestra doncs podia ser interessant, i ho vam parlar amb en Diego, els dic, però no sé, és una cançó, clar, no és ni una ària d'òpera, no sé si els interessarà. I sí, de seguida a l'orquestra li va semblar molt bé i van encarregar un arranjament, per tant és una estrena, no s'ha fet mai aquesta cançó amb orquestra, és la primera vegada que es presenta així, i esperem que el mestre Toldrà la senti des d'on sigui, li agradi molt, i aquesta és l'engruna catalana, diguem, que ells volien en tot cas que hi fos.
Bé, doncs ara, en referència al programa del concert, expliqueu-vos una mica qui són els noms que hi hem d'anar descobrint al llarg del programa.
Doncs comencem amb Offenbach, l'obertura d'Orfeo als Inferns, que tothom coneix el cancan, que són els últims dos minuts d'aquesta obertura, però la veritat és que tota la música d'aquesta obra és molt maca, i llavors vaig parlar amb l'orquestra i dic, jo crec que la gent hauria de conèixer els sis minuts que hi ha abans de que arribi el cancan, i llavors la presentem sencera, tot i que evidentment la gent pot esperar al final el cancan. Llavors fem una petita transició amb l'Amorosa de Guridi, també repertori meu, de les 10 melodies basques, que serveix molt bé per el canvi de color per entrar en la primera cançó de l'Anna, que és Flores la Metller, d'Eduard Toldrà. Llavors passem a un repertori una miqueta més contundent, que serien Prokofiev i Shostakovich. Són dos compositors que sempre ens els imaginem com molt seriosos i amb una música com complicada i molt densa, però la veritat és que eren dos compositors amb molt bon humor, tots dos. De fet, tots dos van fer obres amb bromes musicals. La primera sinfonia de Prokofiev, la clàssica, és fantàstica. Shostakovich també, la novena sinfonia, és molt graciosa, i en aquest cas les dues peces que toquem són molt espectaculars i molt lleugeres. I llavors, si no m'equivoco, tanquem la primera part amb La Conga del Fuego Nuevo d'Arturo Márquez, música sud-americana molt espectacular, aquesta obra potser pel títol no, però hi ha molts vídeos de l'Orquestra del Sistema amb Gustavo Dudamel que es poden trobar a YouTube i que és molt espectacular. La segona part, que obrim amb l'obertura de Ruslan i Ludmila, i aquesta obertura, depèn de los seriòfilos que siguin els oients, és la banda sonora de la sèrie Mom.
Ah.
I bueno, diguem que és també una obertura que va a tota llet, molt difícil per la corda, molt espectacular i molt brillant. Això ens serveix d'introducció pel petit passatge d'òpera, on fem l'àrea de la Rosina, del Barbero de Sevilla, llavors fem dos números de Carmen, de Bizet, l'Aragonesa i l'Habanera, que també canta l'Anna, I després ja passem a la part que diríem estàndard dels concerts de valsos, amb una polca, el Danubi Blau, el Kaiser Walzer, i llavors arribaran els visos, que això sí que no ho diré perquè sigui una miqueta de sorpresa, tot i que ja ens podem imaginar bastant què vindrà.
N'hi ha algun que ja fa una oloreta sempre una mica. Però escolta'm, has dit una cosa que m'havia d'anar d'atenció, que els no iniciats sempre pensem, ups, el color. Què és el color de la música? El color del concert, què és el color?
Doncs és molt difícil d'escriure en paraules, és com l'atmosfera que es pot construir a través del so. Sigui, una orquestra pot sonar dura, tova, subtil, contundent, i això, aquesta manera de tocar, fa que canviï també l'atmosfera de so que està tenint tota la sala. Per això, quan organitzem aquest concert amb peces molt diferents i tan variades, dintre de que, evidentment, no hi ha un tema, o sigui, són moltes peces diferents, sempre s'ha de buscar que les transicions entre una peça i una altra tinguin una certa coherència, de manera que després d'una obra que sigui molt, molt, molt espectacular, no té sentit posar una altra amb una orquestració enorme i també molt espectacular, perquè al final acabes saturant l'atmosfera d'aquest concert. Llavors és anar intercalant aquestes transicions de molt espectacular a una miqueta més meditatiu, o fer una transició perquè el fet de que l'Anna es posi a cantar tingui més sentit que no després d'un megapatapum ximpum. Són aquestes coses el que està vinculat al color o a l'atmosfera del concert.
Per tant, aquests colors i aquestes atmosferes ja surten en assajos com els que es fan amb l'orquestra abans de fer el concert?
Totalment. Sí. Tot això s'ha d'anar treballant. De fet, jo crec que els cantants són els músics que més treballen amb aquest concepte del color, més que res perquè, o sigui, tots ells són un instrument. O sigui, l'Anna, només la seva presència ja està treballant en l'atmosfera del color que està transmetent al públic.
Dueixo, Anna, que hi ha unes peces en les que la teva veu acompanya, uns trossos en els que potser no intervendràs massa i altres en què la teva veu és l'autèntica protagonista.
Bé, jo faig una mica com on-off, no, diguem, perquè és una combinació de peces instrumentals on jo no participo i peces vocals amb l'orquestra on jo sí que hi canto i prenc el rol protagonista perquè, bueno, són àries d'òpera o són cançons, per tant, l'instrument principal és la veu, és la línia melòdica principal i darrere hi ha l'orquestra acompanyant. Però bé, sense posar-la en un segon pla, però sí que seria una qüestió de que jo porto el text, faig una mica, doncs, també una mica de, com deia el Diego, una mica d'atmosfera, de situar una mica el personatge en el cas de les àries, i aquesta és la meva funció, anar entrant i sortint de l'escenari, però sempre mantenint aquesta dramatúrgia i aquest joc de colors que han dissenyat amb el Diego i l'orquestra.
Teniu la sensació que la música clàssica encara es veu una mica com quelcom que necessita d'una sèrie d'expertesa, no? Que cal anar a la faràndula amb tot sabut, que siguis un saberut que s'asseu i, bueno, això de l'OSB m'ho haig d'empullar bé abans de venir aquí a gaudir. Es nota això encara?
Totalment. Jo crec que
nosaltres
dos som dos artistes que treballem moltíssim en intentar trencar aquesta barrera, però la veritat és que, i els músics mateixos hem contribuït a aquesta sensació de que per poder anar a un concert de música clàssica has de saber del tema. O sigui, és com, no, si no tinc una certa preparació no podré anar a aquest concert i gaudir d'ell. Sincerament crec que no és veritat, i menys encara en un concert com el que fem aquí. Això jo ho comento moltes vegades. Avui en dia ens hem acostumat a un tipus de repertori. Estic parlant de la música pop rock, el que escoltem a Spotify o a tots aquests llocs. Són cançons de 3-4 minuts. I és veritat que la música clàssica normalment són peces que duren molt més. I això exigeix molta més concentració del que escolta, perquè no estem acostumats. Sí que als anys 80, amb el rock progressiu, havia cançons de 15 minuts. Però avui, si un cantant quan intenta incloure en un CD una cançó de més de 5 minuts, el productor el mata, perquè no, això és impossible de vendre. De fet, me'n recordo ara que llegia amb l'estrena de la pel·lícula Bohemian Rhapsody que al seu moment ja va ser un escàndol una cançó que durava 6 minuts. No, però us heu tornat bojos. Doncs sí, és veritat. Sí, les nostres peces duren una mica més, però la música és música igualment. Simplement es tracta de seure, relaxar-se i ja està.
T'has d'animar, perquè al final, jo dic sempre, si tens pell, si tens dos forats al costat de del cap on entra el so, purament això, i tens pell i tens cor, tu t'emociones amb els sons. Llavors, al final, el que ha d'entendre la gent és que els nostres concerts, la música clàssica que se li diu, és com tot en aquesta vida. Tu no te'n vas al bulli només haver nascut. T'on anaves al bulli abans que el tanquessin. Tu havies menjat tota la teva vida i arribava un punt que portaves doncs 5 anys que ja començaves a provar uns certes receptes i a casa potser t'agrada cuinar, el que sigui, i t'animes a invertir, a anar al bulli perquè saps que estàs preparat per disfrutar-ho. Doncs tots aquells anys que ja has estat menjant des de la primera papilla que et van preparar, això és escoltar música també. Per tant, simplement anar a concerts, si ara mateix que costa molt concentrar-se, com deia el Diego, tants minuts, doncs desconcentra't. Si jo ho dic, si algú s'adorma a un concert i no ronca, a mi no m'ofèn, perquè vol dir que li he donat una pau a aquella persona que ho necessitava, desconnectar una mica. Penso que la nostra feina és animar la gent a que faci viatges emocionals, viatges a altres situacions mentals o emocionals que puguin necessitar viure. Si una és adormir-se, si la és tancar els ulls, si és de cop i volta posar-se a pensar en on anirà les vacances i allunyar-se de la rutina, cap problema, per això menys rigidesa, més confiar, més anar a fer callo, saps? Anar a veure concerts i que t'agradin i que no t'agradin, no passa res. Fer un criteri personal, sobretot no us deixeu emportar pel que diguin els anuncis, pel que diguin les portades. Feu el vostre propi criteri, que us asseguro que teniu armes per fer-vos-el, només paciència.
I aquest concert, el del Festival de Valsos i Danses, és un bon concert per dir, vaig anar allà, no en tenia ni idea i m'ho vaig passar bomba.
Ostres, absolutament. Aquest no pot ser millor, és un gran èxit darrere de l'altre, és com si féssim un CD dels greatest hits de la història de la música clàssica i els haguéssim posat tots junts.
Quan reconeixes melodies, estàs més connectat amb l'esdeveniment.
El concert de Valsos i Danses, la Simfònica del Vallès en farà 10 recitals en ciutats doncs, com la nostra, Sabadell, però també Puigcerdà, Reus o Lleida. A Sabadell s'ho espera aquest 29 i 30 de desembre. Aquest es considera ja un format exitós, que no hi ha error possible? S'apunten les ciutats a fer un disseny de ens interessa anar aquí o allà? Com s'acaba de configurar, diguem-li, la gira?
Bueno, això bàsicament s'encarreguen des d'administració de l'orquestra, però clar, després de tanta història, la veritat és que és, diguem que relativament senzill que les ciutats s'acabin apuntant. Vull dir, és un concert tan tradicional que l'interès ja està generat d'anys anteriors.
Una fidelització, clar, intuïm.
Clar, aquí l'únic tema és l'orquestra cada any intenta renovar-se. O sigui, el que no pots fer és 30 anys estar repetint el mateix format. Òbviament, l'estructura sempre és la mateixa, no? Una sèrie de peces curtes molt espectaculars i molt exitoses, però sempre s'inclou algun petit gag, alguna coseta que...
És una orquestra molt oberta, sí, a la teatralització. Sí. Sempre. Ja des de la Passió segons Sant Joan me'n recordo de com estan disposats els músics a presentar d'una altra manera la clàssica.
Sí. Sempre inventen alguna petita anècdota, alguna coseta que passa entre mig de les peces que li donen un algo especial a cadascun d'aquests 30 anys que porten fent aquest concert.
Vull acabar, tot i que sou una parella, fent-vos una pregunta individual. En quin moment teniu la sensació o considereu que esteu cadascú de la seva carrera artística?
En el meu cas, la veritat és que molt, molt contenta del moment que visc ara, perquè pels cantants realment costa, has d'anar picant molta pedra amb la carrera. Evidentment, el fet de viure a l'estranger A mi m'ha definit la carrera doncs, una mica diferent per estar doncs, un peu allà, un peu aquí, però estic contenta de que ja hi hagi un cert reconeixement a una trajectòria llarga, a que ja sí que realment hi ha... El nom es coneix, com a mínim aquí a Catalunya, ja les ofertes van venint, ja no és aquella cosa d'anar buscant, sinó que realment saps que hi ha gent que té ganes de treballar amb tu, però a la vegada encara amb expectatives pel futur i cap on vagi, com vagi desenvolupant-se tota la trajectòria, encara, després de 15 anys, encara veient a veure cap on anirà.
I el Diego?
Jo ara tinc una mica la sensació de una mena de recomençament, perquè el 2015 vaig guanyar el concurs de direcció de Tòquio i això va...
És el gran concurs, no?
Per mi, o sigui, va ser un canvi radical a la meva vida. O sigui, jo ja portava anys dirigint i de cop va succeir allò que, bueno, per això fem els concursos. O sigui, ara no diré jo que és la millor experiència musical del món. Un concurs és un concurs i té poc de musical... Però al final el que busquem és precisament que suposi un canvi a la carrera i per mi ho va suposar tot. O sigui, a partir de 2015, llavors d'uns mesos vaig treure la plaça com a director musical a dos teatres d'òpera d'Alemanya. De cop em van començar a trucar de molts llocs, mantinc una molt bona relació amb Japó, on hi ha unes orquestres fantàstiques. Per tant, si encara em continuen dient director jove, bueno, ja m'agrada, però crec que ja no tant. Però sí que és veritat que fa tres anys és com si hagués, la meva carrera musical hagués tornat a néixer i bueno, doncs ara vaig amb aquest impuls que em va donar allò.
Diego Martínez Echeverri i Anna Lass, moltes gràcies per venir a Ràdio Sabadell.
Gràcies per convidar-nos.
Molt contents.
Un plaer, Pau.
I esperem, si voleu, de fet, veure com és l'art que surt d'aquestes persones, dels quals esteu sentint la veu, doncs, ja ho sabeu, concert de valsos i danses de la Simfònica del Vallès a Sabadell els dies 29 i 30 de desembre.